Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12:48, es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Maria Ventura. Molt bon dia, siguen tots benvinguts divendres de 9 de juny de 2020. Ja era hora, no? Ja era hora de que fora divendres. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
Bé, divendres i, a més, demà es comença l'estiu i no podem ser més feliços. Però és que, a més, el pròxim diumenge, no? El dia 21 de juny, és el dia de la música, no? I avui parlàvem amb Txelo de lo important que és la música, sobretot a la ràdio, no? No seríem res sense ella, sempre està en els moments indicats. Pensem que totes les parelles tenen una cançó, en els grups dels amics tenim una cançó. En un moment sempre ens acompanya un so, algun grup que coneixem i a mi particularment m'encanta cantar, no? Jo crec que Txelo ja està un poquet farta d'escoltar-me, ella està fent les seues coses i jo per ahí dansant, no? De lo que me fiquen en la ràdio o lo que me ve al cap, Txelo?
Sí, però és bonica,
és
la
bonica.
Música.
Claro, claro. Sí. O sigui, a més, Txelo i jo som molt diferents, però tenim el mateix estil musical, no? Ens agrada lo mateix, veritat, Txelo?
Sí.
Doncs, la nostra companya Montse no, ella és més de Despacito, que no passa res, però la volem igual.
Sí, cada un té un gust.
Sí, però el que em preocupa, Txelo, és que el dia 21 de juny, a més de ser el dia de la música, crec que van a passar moltes coses aquest dia. Tu te'n recordes de la predicció del fi del món maia?
Sí.
Veritat?
Sí, sí.
Vos en recordeu tots, no?, d'això de que el 21 de desembre de 2012 era el dia que s'acabava el calendari maia i que aquest dia s'anava a acabar el món, no?
Sí.
Te'n recordes bé. Bé, pues se veu que ho van llegir malament, ho van llegir, com és clar, estem així, no?, suposadament. Pues, com tot té que passar al 2020, perquè el 2020 ve carregat de notícies i de coses, no?, resulta que un home, no?, que es diu Paolo Tagalogi, resulta que ha dit que no, que ho van llegir mal i que és el 21 de juny de 2020 quan s'acaba el món. A veure, una cosa. Primer, que em pareixeria molt malament que s'acabara el món un dia després de que vinguera l'estiu. O sigui, el primer dia d'estiu es té que acabar el món, pues no. Si se té que acabar, que siga al final de l'estiu, saps? Quan ja ve les depressions postvacacionals i tot això. Ahí, pues xica, ho entendríem. Però ara, al principi, el dia de la música i tot, no em pareix jo, xic. A tu què te pareix, Txelo?
I ara jo te dic, no pot ser que este home estiga un poc confundit per lo de la pandèmia i tot això i hagi fet els seus càlculs malament,
no, no.
També?
Ell diu que Tagalogi creu que hi ha un error en l'adaptació del calendari maia al calendari gregorià, que és el que s'usa, que utilitzem tot el món, no? En concret, diu que no es van sumar 2.948 dies addicionals, per la qual cosa la fi del món que van pronosticar els maies podria ser este 21 de juny. Justet, després demà, Txelo.
Bueno, pues ja veurem el dilluns.
Ja veurem si esta volta certa o no. La veritat és que jo ja t'he parlat alguna volta, no? Que ahir, els dijous, veig en la televisió d'IMAX un programa que es diu Alienígenes, no? Uh-huh. I ahir el vaig veure i vaig dir, ui, quin capítol més caducat, que mos estan parlant del fi del mo del 21 de desembre de 2012. I jo dic, això ja no t'interessa, veureu, perquè hem sobreviscut. I quan este matí malsat i li ho he comentat a una amiga, m'ha dit, no, escolta, que han dit que ho van llegir mal. I jo, ah, pues perfecte, o sigui, si tot té que passar al 2020, xelo. Si no, no mos agrada gens, què te pareix?
Home, clar, perquè este... Bueno, pues si té que... És que...
Si té que passar, té que passar. Ara, hi ha que dir que també diuen que si cataclisme d'un asteroide, però també es parla de que a lo millor tenim una visita d'alguns... els nous dioses maies. O sigui, que ja veurem si venen a visitar-nos o què mos passa.
Jo és que crec que la gent... té molt poca feina, eh?
Això és el que diem tots els dies. Bé, nosaltres, fi del món o no, demà es comença l'estiu i anem a parlar de totes les notícies que tenim preparades per avui. Es comencem a parlar del sector hoteler, perquè les vendes ací a Castelló, a l'estranger, van caure a l'abril un 38,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquesta és la quantificació provisional de l'Institut de Comerç Exterior, que assenyala que en el quart mes de l'any la facturació dels taulers espanyols en el mercat fora va ser de 156,7 milions d'euros. El brutal descens motivat per la pandèmia sanitària trenca a més la bona tendència que venia mantenint l'expedició de revestiment ceràmic castellonenc a l'inici de l'any amb 3 increments consecutius. A més, el millor comportament el va registrar la indústria ceràmica al març amb un alça del 5,6%, en la qual va ser l'últim impuls abans del confinament estricte i l'atur forçós a les fàbriques. Quan al sector germà de les fregides esmalts i colors ceràmics, l'exportació va caure a l'abril un 32%, en registrar unes vendes de 50,8 milions d'euros. Les fàbriques pretenen recuperar totes aquestes vendes aquest estiu. Parlem ara d'economia, perquè la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treballs ha concedit les primeres ajudes a persones treballadores de rendes baixes acollides a un ERTO a causa de la Covid-19. La Comissió Tècnica per a la Gestió de les Ajudes ha acordat iniciar el procediment de pagament a un total de 331 persones treballadores amb bases regulars d'entre 500 i 507 euros que rebran en breu una transferència de 150 euros. Segons ha informat el Consell, en els pròxims dies es publicarà aquestes resolucions en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat, en l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia. Ens n'anem ara fins Montanejos, perquè l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme de la localitat ha dissenyat un dispositiu per a controlar l'aforament de la popular Font dels Banys, a la qual es podrà accedir previ pagament de 3 euros i amb una limitació de visitants de 1.200 persones. Segons el municipi, les zones de bany del riu Millars s'han dividit en dues zones, la groga i la verda. La primera abasteix des de l'àrea del Pont Nou i el naixement de la Font dels Banys, i en ella s'establirà un pagament de 3 euros per persona i dia, amb un horari de 9 a 6 de la vesprada. L'entrada serà gratuïta per a residents i familiars, propietaris de vivendes i visitants que estiguen llogats, també per als menors de 4 anys i persones amb discapacitat. A més, els xiquets i xiquetes entre 4 i 10 anys i els jubilats majors de 65 anys pagaran sols 1,5 euros. Ens venim ara sí a Vila-real, perquè l'Ajuntament no organitzarà ni promourà aquest estiu cap programa de temps lliure per a la població infantil i juvenil a causa de la situació per la pandèmia del Covid-19. L'alcalde de la ciutat, José Beñoc, ha confirmat que el consistori ha optat també en aquest cas per la prudència, la cautela i la responsabilitat seguint les línies marcades per al pla de desescalada. I enguany, a causa de la situació excepcional que vivim, no organitzarem des de l'Ajuntament cap mena d'activitat estival de temps lliure per a els xiquets i xiquetes, com la PEC d'estiu o l'escola esportiva d'estiu que es realitzaven en anys anteriors. Finalitzem amb el temps, perquè avui és un divendres molt desapassible a la Comunitat Valenciana. El front de pluges que afecta la comunitat ha deixat precipitacions que han sigut localment fortes a la comarca valenciana de la Ribera, amb mesuraments que han aconseguit el 26 litres per metres quadrats. També han establit nivell groc per risc de pluges acumulats de 20 litres per metre quadrat en una hora a l'interior nord i sud de la província de Castelló fins les 10 hores d'esta nit. Bé, i després d'aquest repàs de les notícies, es comencem amb les nostres entrevistes dels protagonistes d'avui. Es deixem en unes cunyes publicitaris i tornem en un segonet. Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila Real. Hablamos ahora en clave autonómica con el diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Socialista, Carlos Laguna. Buenos días.
Buenos días, María.
Bien, Carlos, estamos ya cerquita, cerquita del verano. Ya mañana entra esa estación, ¿no? Pero hay que seguir pidiendo calma, sobre todo a los jóvenes, porque no nos emocionemos aunque llegue el verano y salgamos todos de golpe, ¿no?
Pues sí, realmente así es. El verano es un tiempo fantástico absolutamente para todos. Hay luz, hay sol, hay playa. Y eso incita a vivir mucho más, incita también a los contactos con los amigos. Y ahí es donde hay que hacer una incidencia, porque estamos teniendo unos muy buenos resultados. Afortunadamente ayer pues solo hubo un fallecimiento, pero ya llevamos muchos días sin ningún tipo de fallecimiento en la Comunidad Valenciana. Y eso, como tú decías al principio, hay que hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad. Yo creo que los jóvenes tienen que ser absolutamente conscientes de que ellos pueden ser portadores del virus, como muchas otras personas, aunque no tengan esa sintomatología, y pueden infectar a sus padres, pueden infectar a sus abuelos, etcétera. Yo creo que eso, los jóvenes, ellos mismos, por un sentido de la responsabilidad que hay que ir adquiriendo, después de todo ese gigantesco sacrificio que hemos hecho durante estos 3 meses de confinamiento, ellos deberían animar a otros jóvenes a guardar esa distancia física, a utilizar la mascarilla, a seguir lavándonos las manos y cualquier otra recomendación médica, porque lo único que sería fatal en estos momentos sería un rebrote. Y un rebrote, bueno, pues sería fatal porque estamos viendo también un poco la extenuación de lo que es el personal sanitario, que ha echado el resto en todos los sentidos durante todo este tiempo, y se merece un tiempo de tranquilidad, se merece también unas vacaciones como Dios manda.
Diputado, si me permite una matización, decirle también a esos jóvenes, ¿no?, y no tan jóvenes, que las mascarillas se utilizan hasta para taparnos la nariz, ¿no?, porque vemos ese uso de las mascarillas.
Perdona, María, la entrada de la pregunta no te la oía bien. ¿La puedes repetir, por favor?
Sí, que hay que decir a los jóvenes, ¿no?, que las mascarillas se utilizan para todo, incluso para taparnos la nariz, ¿no? Que hay jóvenes y no tan jóvenes que utilizan la mascarilla por la barbilla y no la utilizan como toca, ¿verdad?
Pues la verdad es que en ese sentido también hay que pegar un toque de atención. La mascarilla hay que utilizarla como mandan los cánones, tapándonos bien la cara, tapándonos bien la nariz, la boca, etcétera, y procurando al quitárnosla, pues no tocar las zonas donde puedan haber más infección, digamos, ¿no? Y en este sentido, otro llamamiento. Sinceramente, hay personas o gentes muy marranas, ¿eh? Uh-huh. Que con la mascarilla las tiran en cualquier lado. Por favor, no creo que cueste tanto recoger esa mascarilla, buscar una bolsita de plástico, hacerle un nudo, meterla en la basura, etcétera. Pero entre todos nos tenemos que ayudar, ¿no? Aquí sigue contando aquello de yo te cuido, tú me cuidas, ¿no? Porque son las mínimas normas de convivencia entre todos y es muy desagradable encontrarse una mascarilla en el suelo o encontrársela en una playa. Por favor, yo creo que ahí deberíamos hacer un llamamiento a lo que es el civismo en ese sentido.
Sobre todo tan sencillo porque muchos locales, muchos comercios han puesto en sus entradas la papelera para tirar directamente ahí los guantes o lo que llevemos puesto, que es tan sencillo como eso. Como estábamos hablando del verano cuando hemos empezado nuestra entrevista, diputado, me gustaría hablar de esa comisión de reconstrucción económica, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. Imagino que dentro de ahí estará el turismo, ¿no? A partir de la próxima semana ya se abren las fronteras y yo creo que habrán unas fuertes medidas de seguridad, ¿no?, para prevenir esos posibles rebrotes.
Bueno, en ese sentido, decir que la Comisión de Reconstrucción Social, Económica, Sanitaria, etcétera, está llegando su marcha. Hoy precisamente hay otra reunión y es, yo creo que es muy importante destacar la participación de asociaciones, de sindicatos, de colegios profesionales, de ingenieros, arquitectos, etcétera. Yo creo que es una aportación absolutamente importante por parte de lo que es la sociedad en general y que desde las Cortes estamos intentando canalizar para, en su caso, luego ir cogiendo aquellas medidas o aquellas ideas más importantes para poder llevarlas a la práctica. Es también el trabajo, en este caso, de lo que es la clase política y, sobre todo, es importantísimo el trabajo conjunto de todos los partidos políticos, porque el problema de esta pandemia no es un problema ideológico, es un problema y es una crisis absolutamente sanitaria de la que tenemos que salir pues entre todos. Es muy complicado hacerlo de manera individualizada, ¿no? Uh-huh. Y yo personalmente tengo muchas esperanzas puestas en esta comisión de reconstrucción. Me preguntabas también, María, porque me habías hecho otra pregunta que ahora mismo se me había ido un tanto el hilo.
Sí, sobre el tema del turismo, ¿no?, que también imagino que estará dentro de esta comisión. Y cómo se abren las fronteras al extranjero ya a partir de la próxima semana, que imagino que también han puesto medidas, ¿no?, para paliar que hayan posibles rebrotes.
Bueno, vamos a ver, yo creo que las medidas fundamentales volvemos a lo mismo. Volvemos a que no se saturen las terrazas, a que no se saturen los interiores, a guardar la distancia entre todos. Es que llega el momento en que hay que conjugar sin anteponer ni contraponer lo que es lo sanitario y lo económico. No tiene sentido la pérdida de salud con una buena economía o el gozar de una gran salud sin tener una economía. Es que no tiene ningún sentido. Y bueno, pues en este camino tendremos que ir avanzando poquito a poco. Hasta ahora sabemos que los primeros turistas de manera un poco más masiva han llegado a Mallorca. Uh-huh. No hay noticias, digamos, de que haya habido ninguna incidencia y yo creo que tenemos que tener la confianza también de que en la Comunidad Valenciana se reactive parte de esa campaña, que no va a ser en absoluto como la pasada, eso está clarísimo, pero de alguna manera conseguir que al menos se llegue pues a un 40, un 50%, y yo creo que en ese sentido tanto empresarios de hostelería como de otros servicios, hoteles, restaurantes, etcétera, yo creo que se darían con un canto en los dientes.
Sí, durante nuestra conversación ha salido mucho la palabra y la importancia, ¿no?, de la sanidad pública. Después de esta comisión de reconstrucción, diputado, yo creo que ya ha llegado hora de incentivar eso a los sanitarios, a los que nos han ayudado a salir de esta crisis, ¿verdad?
Bueno, sin duda hay dos vertientes. Lo anunciaba el presidente de la Generalitat en su comparecencia en las Corts, precisamente ayer, donde decía que se estaban buscando fórmulas, se van a buscar fórmulas para incentivar económicamente también a todos los profesionales de la sanidad. Y sin duda, pues también habrán por ahí otras profesiones esenciales, sobre todo públicas, digamos, donde habrá que buscar esa incentivación porque les han dedicado muchísimas horas. Y eso al final no solamente es que son las horas estas, ¿no? Es que todo eso comporta también un gasto. Habrá quien a lo mejor pues ha tenido que dejar sus hijos al cuidado de otra persona y ha tenido que pagar. Habrá quien no le ha quedado más remedio que comer fuera del domicilio y eso supone un costo. Otros también a lo mejor han estado en algún piso alquilado porque durante una cuarentena pues no podía estar con la familia. O sea que son una serie de gastos ocultos que no se ven, que de alguna manera también yo creo que se merecen que sean resarcibles.
Y poco a poco vemos también la luz, ¿no? Antes de esta conversación hablábamos usted y yo, ¿no?, de que la OMS ya está sacando una vacuna, ¿no?, que hablaba de esa posible vacuna que llegue a todos nosotros a final de año, ¿verdad?
No, a todos no, lamentablemente. Bueno, pero bien, ojalá. Eso sería para mucho más adelante, ¿no? Pero sí que ya la OMS anuncia que para finales de este año pueden haber pues bastantes millones de vacunas que de alguna manera se aplicarían a lo que son las personas con mayores riesgos de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, eso sería un paso importante. Sí. Yo creo que siempre, dentro de lo que es la situación de esta pandemia, que lamentablemente lo único que provoca son turbulencias, zozobras, inseguridad, pues nos lo debemos tomar con toda la calma del mundo y mirar ese horizonte de la esperanza que también se llama el descubrimiento de esa vacuna, que yo creo que va a ser muchísimo más rápida, o así lo apuntan todos los indicios científicos, lo que hasta ahora se había hecho. Ahora en Alemania, por ejemplo, pues van a empezar ya también a probar otra vacuna con humanos, ya estaban viendo el estado de salud de esas personas. Y creo que tenemos que tener esa esperanza, vuelvo a repetir, de que pronto o lo antes posible salga ese descubrimiento que nos devuelva a la vida normal, aunque la vida normal va a ser muy complicada volver a hacer una vida normal como la hacíamos antes, ¿eh?
Eso sí que es verdad, pero bueno, nos quedamos con este mensaje de esperanza. Diputado Carlos Laguna, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y haber hablado de todos estos temas.
Muchísimas gracias a vosotros una vez más.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
Ens venim així hasta Villarreal per parlar amb la regidora d'Atenció Ciutadana i Proximitat, Míriam Caravaca. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui ens hem alçat amb la notícia, no, de que l'Ajuntament de Villarreal ha decidit no programar activitats infantils i juvenils per a aquest estiu. A què es deu esta decisió?
Bé, com ja saben vostès, l'equip de govern ha optat sempre per la prudència i la cautela i a l'hora d'obrir les instal·lacions municipals. Ja sabem que el virus encara està així i mentre siga així pues, l'Ajuntament actuarà amb la màxima serietat, seguretat i prudència. Estem veient en les notícies tots els dies el que està passant a Pequín o a Alemanya. I l'Ajuntament pues, ha optat per la màxima prudència i la màxima seguretat i serietat en aquest tema perquè no volem tornar, no volem donar ni un pas enrere.
O sigui, es deu esta decisió per no propiciar un rebrot.
Sí, per sobretot mantenir la seguretat i evitar qualsevol el rebrot.
Sí, en la mateixa línia hem vist que al passar a la fase 3 no, de la desescalada, l'Ajuntament de Vila-real també ha decidit no obrir els parcs infantils. No? Per ara es manté esta decisió?
Sí, no es van voler obrir el dia 15 per prudència, a l'espera d'una normativa específica de salut pública, ja que estaven treballant en un protocol de parcs infantils on la gent haurà de respectar una sèrie de recomanacions higièniques i sanitàries, i per el mateix tema de la seguretat, quan s'obriran de forma segura. Ja li dic que estem treballant en un protocol per a pròximament obrir els parcs, però amb la major... torne a repetir el mateix d'abans, no? Amb la major seguretat i prudència per atendre els nostres ciutadans pues, el màxim coberts amb aquest virus.
Una altra de les qüestions que caldria recordar són els canvis que s'han fet en quant al pla de millora d'espais per a vianants en la ciutat. Ens pots explicar quins canvis hi hauran a partir d'aquest diumenge 21 de juny?
Sí, ja sabem vostès que nosaltres vam agarrar i vam tancar alguns espais per a reobrir i per als vianants, que, com va ser l'avinguda de la Murà i davant de l'estadi de la Ceràmica. Això, a partir ja de la setmana que ve, s'obrirà l'avinguda de la Murà, continuarà tancada, però el que és l'espai davant del camp de futbol, sí que reobrirà el trànsit durant la setmana. En cap de setmana, a partir del divendres a les 6 de la vespre, sí que tornarà a ser tancat, clausurat, per a que puguin gaudir els pues, els veïns del cap de setmana que fan més ús d'aquest espai. I l'ermita sí que torna ja a la normalitat, ja podrem aparcar al carril on aparcàvem abans, com que ara ja el distanciament social ja passa a ser 1,5 metres, ja consideren els tècnics que ja pot pues, obrir-se ja a que puguen aparcar els cotxes al costat de la Cera.
Sí, regidora, què passa amb el tram que està encara tallat a l'avinguda de la Murà?
I si continuarà tancat. De moment continuarem en la semipeatonalització, que realment és lo conforme està ara. És un espai que dona també cobertura pues, a la plaça Major per tal de que la concentració de gent pues, no se massifique així al centre i puga, ja, com allí n'hi ha pues, també hostelers i n'hi ha diverses terrasses i puga gaudir la gent en més seguretat
sí.
De l'espai.
També hem pogut conèixer aquesta setmana no, que la Junta de Govern Local ha donat llum verda per reobrir alguns espais municipals. No? Podem recordar als oients quins són?
Sí, el dimarts es va decidir reobrir pues, les visites de la capella i la coveta de l'ermita de la Mare de Déu, el centre de dia Lluís Alcanyés per a la prevenció de les conductes addictives que avui en dia... Pues, malauradament també fa molta falta. Fins ara se feia l'atenció als usuaris telemàticament, però és de veres que ja se necessita una atenció sempre amb cita prèvia, evidentment, i mantenint les mesures de seguretat i distanciament social, però sí una atenció presencial per a aquestes persones. Després, la piscina del Termet i la posada en funcionament pues, de set fons ornamentals de la ciutat. La piscina del Termet serà a partir del dia 20 de juny per a la pràctica d'esportistes federats, clubs aquàtics, etc.
Perfecte, regidora. Míriam Caravaca, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contar-nos totes aquestes novetats que estan passant a la ciutat de Vila-real.
Vale, moltes gràcies a vosaltres. Adeu i bon dia.
Inmobiliaria Meseguer, disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Vila-real. Confía en Inmobiliaria Meseguer, llevan a cabo la gestión integral de cada operación, incluso cuentan con servicio de interiorismo. Inmobiliaria Meseguer, la inmobiliaria de tu vida, 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Vila-real. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Ens anem ara fins Vilafranca per parlar amb la seva alcaldessa, que també està d'aniversari, perquè ja fa un any que està davant del seu consistori, no? Bon dia, Sílvia Colom.
Bon dia, Maria.
Bé, què tal l'experiència del primer any com a alcaldessa del seu poble?
Bé, pues sempre és una satisfacció pues poder treballar per al poble en el que has viscut tota la vida i en el que sempre hi ha projectes per poder realitzar, i és, la veritat és que ha sigut, està sent una experiència bona pues dins de totes les coses que ens han passat en aquest any 2020, que la veritat és que estem esperant una miqueta a veure si ja va passant i podem tornar una miqueta a la normalitat. Sí,
sí, durant aquesta setmana sempre els dèiem als alcaldes, no?, que s'estrenaven aquest any, que vos havies estrenat en força, no? Temporal, Dana i una pandèmia internacional. Com es viu això? Se té grans experiències després d'això?
Sí, sí que se creen grans experiències, perquè penses que ja més ja no te pot passar. Sí, la veritat és que nosaltres vam tindre una nevada històrica que va fer molt de mal
en
el poble, la nevada històrica del temporal Glòria també, i bé, pues, aquesta situació del Covid també ha sigut una cosa que crec que ningú ens haguem imaginat mai, poder tindre una pandèmia ara en aquests moments, i bé, pues, la veritat és que nosaltres estem molt contents de com està responent també el poble, de com s'ajuden d'uns als altres, com estem fent tot vamos, permís de les treballadores socials, s'està treballant moltíssim, i bé, pues ara pues a intentar que aquest estiu pues també pues continuem tots treballant com estem treballant amb totes les mesures i que pues puguem poquet a poquet fer que aquest virus desaparega. Sí.
Com ha estat la situació a Vilafranca? Ha sigut estable o heu tingut algun altre problema?
Sí. No hem tingut cap problema, per sort hem estat tranquils i hem tingut algun cas que s'ha localitzat i no ha passat a més, o sigui que s'ha restablert en seguida, que vull dir que no ha tingut cap cas, ni hem tingut en la residència, com han pogut patir molts pobles, com el meu poble veí, pues, Morella, o com ahir en Vila-real, que també pues, Pepe ha tingut la mala sort de tindre també molts més casos, o Villahermosa, que són els poblets que a lo millor més d'ací de la nostra província pues, han patit més aquesta mala sort de que entrarà pues, dins d'aquestes residències. Però nosaltres, pel que fa a Vilafranca, de moment la gent, com te dic, està prenent totes les mesures i nosaltres des de l'Ajuntament també pues, intentem donar, hem donat material, hem donat mascaretes, la Diputació també ens ha facilitat, des de l'Agència Valenciana de la Generalitat també se'ns ha facilitat molt de material, tant així com per als treballadors, com nosaltres, com també hem fet una xicota d'inversió per a la gent del municipi que tinga per lo menos la mascareta per als xiquets, i bé, pues estem treballant pues, poquet a poquet, tal i com ens van enviant pues des de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública mesures, pues nosaltres anem fent-les pues estrictament per a que això, pues això, pues que passi el més pront possible.
I durant aquest any, alcaldessa, quin aprenentatge trau i com ha canviat la seva relació amb els veïns?
Bé, pues la meva relació amb els veïns, ja sabeu, Vilafranca pues és dels pobles de la comarca d'Escorça, potser una miqueta més gran, però bé, així ens coneixem tots, som 2.000 habitants i la veritat és que ens coneixem tots, el més menut al més gran sabem qui són, i bé, pues la relació sempre és molt, molt bona amb els veïns, així som 24 hores, tenim a la gent te trobes pel carrer i no és com una ciutat gran que demanes aquestes cites, o sempre quan te trobes algú, sempre si necessita qualsevol cosa pues l'escoltes, i sobretot pues estem per això, pues per a poder resoldre problemes, per a poder tindre un poble que la gent disfrute i estiga net i tinga totes les infraestructures com podria ser una ciutat, i la veritat és que els veïns són molt bona gent, molt bona gent, i no són de queixar-se, sí.
Millor. I respecte, des de que vam començar la desescalada, no?, i la gent ja podia anar a les segones residències, imagine que haurà augmentat un poquet, no?, el nombre de veïns que s'han apropat a Vilafranca ja per passar l'estiu, no? Han incrementat les mesures de seguretat al poble?
Bé, sí, nosaltres com bé te dic, sí que les estem, pues estem intentant també pues això, incrementar-les. Per exemple, hem fet també la suspensió de les festes patronals, hem suspès una fira que teníem pues per a no tindre grans aglomeracions de gent. Sí que estem bé, i és una cosa molt estranya, perquè tampoc no havia passat mai que la gent està buscant cases de lloguer més que mai en aquests moments. Jo no sé si és perquè volen passar l'estiu fora de això de les grans ciutats, i estar per Vilafranca és un poble que té molt desgambi, té molts paratges, pots fer moltes caminates i com te dia també, pues, també tenim pràcticament instal·lacions com a qualsevol ciutat, encara que siguin més xicotetes, i sí que estem bé i no tant com ja ara estem més de juny, al no anar tampoc els xiquets a l'escola i això, pues sí que estem notant que la gent està venint més ja, sobretot els caps de setmana, però també entre setmana, sí.
I aquesta arribada de la gent és d'agrair, no?, perquè reactiva l'economia, o dona un poquet de por i fica un poquet de prudència, no?, i de responsabilitat?
Sí, per supost, és d'agrair. Nosaltres el que sí que sempre diem i que hem de recalcar en tot moment és que hem estat tot el poble prenent totes les mesures de seguretat, i que esperem pues, que la gent que vinga de segona residència o per a turisme pues, que faça el mateix, i sobretot pues, això, pues, tindre el respecte per aquest virus, ja no per el fer unes coses o unes altres, i sí que nosaltres estem contents en que vingui la gent, i per supost que se reactive l'economia, que és molt important, i que en aquests moments pues estem patint tot el món, ja no ni tota Espanya ni la comunitat, sinó tot el món.
Imagine que els projectes que teníeu a lo millor en el consistori damunt la taula, quan va arribar la crisi sanitària, es van parar, no? Per aquest any nou, no?, que es comença, no pa vostè, com un nou any de legislatura, què li demana? Quins projectes hi ha damunt per fer-ho realitat al poble?
Bé, pues nosaltres estem acabant també un un edifici polivalent que era és ara el que tenim més en ment, perquè també volem, és una cosa que també va reactivar l'economia del poble, perquè allí es podran fer molts events, podran fer, pues, tenim restaurants i són xicotets i a lo millor pues, dones també més temps per a que, i més escambi perquè es facin càterings, es facin pues, festes. Uh-huh. En un principi el nostre projecte aquest any és acabar una de les fases de l'edifici polivalent i pues, després pues, ara veure també com reactivem també l'economia del xicotet comerç del nostre poble i bueno, i ajudar en lo màxim possible pues, als nostres veïns. És prioritari els nostres veïns i bé, nosaltres també formem part de la Mancomunitat dels Ports, que això també és un gran punt que tenim a favor tots els poblets, que estem molt units i pues, també el tema de social i de les possibles necessitats se gestiona des d'allí i la veritat és que s'està fent un gran treball i per a nosaltres això és sobretot el tema social i econòmic pues, que puguem intentar ajudar i reactivar tot en la mesura de les possibilitats.
Bé, alcaldessa, moltes gràcies per haver-nos contat tot el que està passant a Vilafranca, no? Enhorabona per el primer seu any, no, com a alcaldessa i esperem tornar a parlar amb vostè pronte, Sílvia.
Molt bé, un plaer que hagin pensat en mi per a contar en un any dur d'alcaldia, però que serà satisfactori en els 3 anys que ens queden, segur que serà satisfactori. Moltes gràcies, Maria.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
La Covid va acabar en la temporada, però no en el Club Esportiu Bàsquet Vila-real. Per això, tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors, des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club, www.ebvilareal.com. I si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem! Ens n'anem ara fins Nules per parlar amb el seu alcalde, David García. Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, alcalde, hem conegut una notícia, no?, de que Nules, amb altres 8 municipis, han firmat un pacte territorial per l'ocupació. Contem-nos un poquet en què consistís.
No, Nules forma ja part, fa molts anys, del pacte territorial per l'ocupació, no? Nules forma part dels municipis i que, entre altres, bueno, pues, se apliquen i s'activen pues, polítiques d'empleo a la comarca, polítiques de turisme, on tenim el Castelló Sur, no?, on anem de forma conjunta a totes les fires de turisme a nivell nacional. I ara, bueno, pues, l'última reunió que vam tindre no tenia res a veure en empleo i en turisme, però sí que se va considerar que era important pues, apropar criteris de cara pues, a accions que tenen que fer els ajuntaments, que tenen que fer en quant a la suspensió d'actes i activitats de cara a l'època estival a la fe del Covid.
Quines són les restriccions que han fet?
Bueno, nosaltres les restriccions, el que se va acordar en el pacte, nosaltres ja prèviament ja ho havíem de forma com a ajuntament decidit i comunicat, no? Nosaltres ja vam comunicar que no anem a fer festes en agost, ni des de Sant Bartomeu del Poble, ni des de Sant Pau de la Mar, ni les de Sant Agustí de Mascarell, i també se va dir que se suspenia les fires de la Fira de Sant Joaquim i la Festa de Sant Joaquim de setembre. També vam dir que no faríem escola d'estiu ni escola esportiva d'estiu. També vam dir que no faríem cap tipus d'actes que suposarà aglomeracions durant aquest estiu. En fi, tot el que en principi ja ho teníem clar i de fet ja se va anunciar de forma prèvia.
Uh-huh. Imagine que tot això són mesures per la seguretat de la gent i evitar un rebrot, no?
Evidentment, són mesures que van un poc en el camí de la prudència, que sí, que estem en la nova normalitat, però que fins que no hi hagi una vacuna efectiva, hi ha que tenir totes les mesures pertinents i evidentment intentar evitar el màxim contacte social, no? I aquests actes en què se fa molt difícil el no mantenir la distància, bueno, pues lo més oportú i lo més prudent és una nova celebració. I jo m'alegre, no?, de que s'hagi decidit exactament per part dels altres municipis, perquè implica que nosaltres estem acertats en el que ja havíem dit, i també pues content en el sentit de, bueno, pues no ser tan equivocats en la decisió que havíem pres.
No, sí, la veritat és que ja hi ha altres municipis que també no és que s'hagin sumat a este pacte, no? Però sí que és veritat que han tomat la mateixa decisió, no?
Correcte, sí. No, a veure, és un tema de sentit comú, al final és un tema que tanto pronto, bueno, pues tenim que prendre tot, per prudència, i al final és el que ens toca, no? Hem de ser responsables en aquest sentit, prendre decisions decidides i valentes, pensant en la salut, pensant en la gent, i arribarà el moment de disfrutar. La vida és llarga, hem de tornar a disfrutar amb més força i més il·lusió que mai de les coses que ens agraden, de les nostres festes, de les nostres tradicions, però ara és el moment d'estar altres fritats, i bueno, ja a poquet anirem tornant.
No sé si en esta reunió d'este pacte s'han pogut prendre o parlar de futures decisions que a lo millor afecten de manera a la economia, no? dels llocs, dels municipis.
Bueno, ara tenim més reunions al respecte. De fet, este dilluns tenim una altra reunió del pacte on ja pues, reprendrem el treball ordinari i el preparar el temps d'empleo i de turisme.
Perfecte, alcalde. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos contat un poquet, no?, tot el relacionat amb aquestes mesures que han pres.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Vale.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Ens anem ara fins a Artana per parlar amb el membre i portaveu de l'associació Artanapèdia, Josep Herrero. Bon dia.
Hola, bon dia.
Josep, contem-nos, què està passant amb la façana de l'església d'Artana?
Bueno, en primer lloc dir que ha aparegut un mur medieval que té uns elements molt valuosos. I entonces, pues, diríem que les arquitectes de patrimoni que ho van valorar, però no encara estava totalment repicat, entonces van dir que s'havien de conservar només dos elements, però n'hi ha com a mínim 8 elements conservables, entre ells també una portalada gòtica. I, clar, nosaltres vam treballar molt per a que se modificara aquesta idea inicial i ara, finalment, en el cas dels Serveis Territorials de Cultura de Castelló, ha accedit a inspeccionar novament la paret el dia 25 d'aquest mes a fi de tornar-la a avaluar i probablement se puguen incloure més elements.
Sí.
El problema és que l'Església, tant el rector d'Artana com el bisbat, han dit que les obres se tenen que començar immediatament. Vull dir que, de fet, ja s'han començat. Entonces no s'esperen a que ho evaluen els tècnics. I així no se pedirien una sèrie d'elements i, en fi, un valor per al poble incalculable.
Clar, o sigui, sí. Si ahir hi ha un patrimoni històric i artístic, no? No és el moment ara que es va fer un reconeixement de lo que és fer unes obres a la façana de l'església?
Sí, sí, correcte.
I quines explicacions es donen des de l'Església?
Bueno, des de l'Església el que diuen és que tenen pressa en que s'arregle i a mi me fa la impressió que no tenen massa interès en guardar aquests vestigis, quan és un patrimoni de l'Església i que serien, devien de ser els primers els que velen per la conservació del patrimoni eclesiàstic, pues veig que fan tot el contrari. Uh-huh. És incomprensible.
Uh-huh. I per part de l'Ajuntament teniu el seu respald?
Sí, sí, l'Ajuntament pues, també va conservar-ho, l'arquitecte municipal i la majoria del poble. Vull dir que la majoria grandíssima. Vull dir que estan, diríem, unes ordres, jo diria que no massa acordes en els temps que estan, uh-huh. sense haver fet participació al poble d'aquests vestigis, i unilateralment han decidit que s'han de tapar. I és a dir, no esperen ni a que vinguin els tècnics, que potser els tècnics podrien fer una valoració més justa de tota aquesta cosa i conservar més elements.
És incomprensible perquè és algo també que pot atraure turísticament a gent que li agrada veure tota la història arquitectònica de la nostra regió.
Exacte. Vull dir que hi ha ahí un patrimoni, ja he dit, l'arcada gòtica, les bases de contraforts, que és en pedra treballada, un arc escarser, unes finestres que probablement eren de l'antiga mesquita, un mur que era... I aquest mur és miseval i segurament era el pati, la mesquita i el pati de la mesquita. Uh-huh. I a més, tinc que dir una cosa, que així, en Artana, sí. hi ha una tradició de segles d'arreglar pedra. La gent així són molt de la pedra, arregladors de pedra, tant els sobrers de poble com els treballadors del camp. Uh-huh. I se fan verdaderes meravelles. En un material pobre, hi ha que dir que això no és el Maestrat, ni són uh-huh. els ports que està el gòtic i que han, pues, són edificis amb pedres treballades. Així és, pedra tal com és, però una excel·lent execució. I aquesta façana és el mateix. Uh-huh. I això no ho comprèn. A més, tinc que dir que hi ha 30 esglésies en tot el que és la Serra Espadà que estan de la mateixa manera. I la mateixa església d'Artana, en a tres parts, té la pedra cara vista, que és el que nosaltres reivindiquem, pedra cara vista, i que tots els elements que estan allí tan interessants es conserven. Uh-huh. Vull dir que és una cosa molt lògica.
Uh-huh. I què aneu a fer des de la ciutadania per frenar aquestes obres a l'església i que s'evite tapar aquests vestigis patrimonials històrics?
Bueno, lo que anem a fer és el divendres, per la vesprada, una reunió informativa a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, a les 8 de la vesprada. Uh-huh. Perquè, ja que nosaltres hem fet tot el treball, que ha sigut un treball grandíssim, tant de publicacions com de parlar amb molta gent, de reunions i tal, i entonces anem a donar compte de tot això i dir d'alguna manera que hem fracassat, perquè front a l'Església també hi ha un altre mur imaginari en el que no podem passar.
Uh-huh. Bé, pues esperem que finalment acudisca molta gent, això sí, mesures de seguretat, mascareta i tot, per anar a lo que és la concentració, no? I que es frenen i se sobres.
Esperem que vinga molta gent i, a més, també diem, recordem que és imprescindible portar les mascaretes i guardar les distàncies de seguretat. Hi ha que dir que el mur és importantíssim, però és més important la vida de les persones, la vida de qualsevol persona. Per tant, sí que fem una crida i acudisquen, però en les condicions que toca, per a que no passi res.
Perfecte, Josep, esperem que tot vagi bé i que aconseguiu, no, frenar aquesta obra que vol fer l'Església i conservar el patrimoni arquitectònic des de fa segles d'Artana.
Moltes gràcies.
Madova. Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32, teléfono 964-052-049, Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
És el torn de parlar de música amb el gerent de l'espectacles ASD, Arturo Soler. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Arturo, jo crec que va ser un estiu molt diferent, no? Sobretot pa un sector tan especial com sou vosaltres, que a les festes patronals i a tots els events sempre esteu presents, no? Anem a tirar molt de menys i ses orquestes. Com esteu vivint la situació?
Bueno, pues el moment és molt complicat perquè, degut a la pandèmia, pues, hem estat molt de temps confinats a casa i, bueno, en el nostre sector, pues, claro, és evident que per força major és el primer que ens van veure obligats a tancar la porta i, bueno, encara no sabrem quan podrem obrir. No sé, estan suspenent en molts pobles, quizás un poc precipitats, no? Estan suspenent totes les festes i, bueno, a l'hora de suspendre, pues, no me pareix tampoc massa correcte la manera que s'estan fent les coses, no sé. Els contractes estan firmats perquè se firmen durant l'hivern per l'estiu i bueno, la temporada està pràcticament tot tancat. I els contractes haurien de servir per algo més que ser un mero paper, no? Que, no sé.
Clar, com si haguera una clàusula, a lo millor, que estan, en cas d'estan, no? O sigui, si se cancel·len, vosaltres també rebreu algo o no?
Normalment els contractes fiquen una clàusula, per lo menos en tots els meus sí, que diu que un contracte no se pot anul·lar si no és per mutu acuerdo de ambes parts, de qui contrata i de l'artista, no? O l'empresa, que siga. Entonces, lo que s'està fent és que la majoria de comissions, ajuntaments, això, estan anul·lant les festes, ja no els contractes, sinó les festes. I el que comporta les festes és, pues, claro, és tota classe d'espectacles i tant els bous com provessons, com sopars, com, bueno, de tot.
Sí.
De tot, espectacles per a crios, en fi, tot. Estan anul·lant tot i sí, amb molta pressa, em pareix a mi, no sé.
Sí,
anul·lar-ho de la manera que ho estan fent és igual anul·lar-ho d'avui per demà, que no en 3 mesos d'antelació que estan anul·lant ara. És que no ho comprenc.
Sí, a lo millor l'única esperança que vos queda és que, bé, quan es va cancel·lar tot, es començava ja la temporada de comunions i bodes, que ahir també feu vosaltres la vostra oferta particular, no? I imagine que ara és el poc que pot salvar la temporada, no? Si seguissin havent bodes i comunions.
A veure, a nivell salvar la temporada, quan me diu salvar la temporada, jo crec que la temporada està, ara mateix està perduda. Nosaltres, en el tema de que, a veure, se podria fer moltes més coses, evidentment, perquè és el que t'he comentat abans, Maria. Igual que moltes coses s'estan reobrint i s'estan fent, el tema anul·lar-ho tot, jo comprenc que tu, per exemple, en un acte multitudinari com és un bou al carrer, si n'hi ha que guardar una medida de seguretat, que diuen, pues claro, tu quan un bou a casa te n'entres a un carafal i vas a fer contacte amb gent sí o sí.
Sí.
¿Vale? Per exemple, o un encierro o una cosa de molta gent, pues claro, evidentment no pots controlar les mesures de seguretat com en altres coses, com per exemple tu fas un espectacle amb gent sentada al carrer, pues l'únic que has de fer és que si antes ficaves 1.000 cadires i estaves apegats, pues ara n'hi fiques 400 en més distància i si és menester fas 2 funcions al carrer, o el que siga. Però a veure, ja t'ho dic, és que hi ha maneres de poder fer els espectacles i no anul·lar-ho tot perquè sí. No sé.
Sí, clar.
Penso jo.
Sí, perquè els auditoris, per exemple, sí que se van obrir en un aforo menys claro, que altres voltes, però a lo millor seria una forma també perquè això, els espectacles, les verbenes, formen part de la nostra cultura, realment.
Clar que sí, i és una cosa que també és necessari, perquè tant fomentar la cultura com també veure que les festes d'un poble són també una de les coses que marquen una temporada i que marquen la convivència entre els ciutadans, també, és que és necessari.
I l'economia, i l'economia molt important també.
I damunt l'economia que genera tot el que comporta el món de les festes i de la temporada, que és el que estàvem comentant.
Jo imagine...
Jo pensé que no comprenc com se pot obrir una discoteca, com se pot obrir un auditori, i com se poden obrir tantes coses i no se pot fer un espectacle al carrer, a l'aire lliure. No comprenc com se poden ajuntar 20 persones en una terrassa sense mascarilla, tots apegats, que és el que estem veient. Que... I està clar que l'economia se té que recuperar i se té que anar a poc a poc, anar fent, perquè el que no podem estar tota la vida dins de casa, vale, d'acord. Però és l'economia tota, o sigui, de tots. Sí. I pensé que tot el que engloba el nostre sector, que no parla soles d'espectacles, parla de tot el que comporta el món de les festes. Hi ha molta gent que fa càtering, hi ha gent que fa ganader, hi ha gent que... Bueno, en fi, molta gent del món de la cultura i dels espectacles, tota aquesta gent tindrà que menjar i viure, ja ho dic jo, no sé. I de la manera que estem, jo veig que la temporada ja ha volat, O sigui, No crec que anem a poder fer res aquesta marxa.
Sí, no té esperança, no? No té esperança de que es reactivi d'alguna manera durant l'estiu.
Jo ara mateix no.
I els teus companys d'altres empreses també, jo imagino que estareu reclamant, a lo millor, com aquestes ajudes que s'estan intentant donar als ganaders, no? També estareu reclamant-lo per vosaltres, realment.
Sí, però bueno, és que pareix que els governs i els ajuntaments i alcaldes i diputacions i Generalitat i tot, pues pareix que estiguin fent oïdos sordos, que dic jo, oïdos sordos. No ho entenc. Jo que més o menys crec que el sector de la festa... Jo estic parlant de que a lo millor en Espanya estem parlant de 4 o 5 milions de persones, que són 4 o 5 milions de famílies que estem dedicats a tot això, no? I jo pensé que ens hauran d'escoltar també en algun moment, digueu, perquè nosaltres reactivamos mentre no donem barra lliure per a poder fer de tot, nosaltres no anem a poder reactivamos. I no podem estar tota la vida parats en casa, l'únic que ens veurem obligats és a tots els nostres empleats i tota la gent que donàvem feina, pues no res, ni ERTEs, ni ERES, ni res, al carrer, tancar les empreses i a veure què passa.
Pues...
Perquè ja jo solució no em veig ara mateix.
Pues jo espero que Isa no siga la solució, a Arturo, perquè jo crec que tots tenim moltes ganes, després d'haver estat confinats a casa, no?, d'eixir al carrer, de ballar en el veí del poble, no?, encara que siga una mesura de seguretat, com hem fet sempre en les verbenes, i que esta entrevista pues servisca, no?, passó, que si no és d'una manera mitjançant els ajuntaments, que siguen els barris o el que siga que moga, no?, i que tot este sector econòmic es puga recuperar d'alguna manera.
Ojalá, y ojalá siga veritat que la pandèmia del Covid se puga parar un poc, perquè evidentment, pues bueno, va estar així en repuntes en tots els postos, però bueno, ojalá se puga controlar d'alguna manera, ojalá puguem tornar un poc a lo que la nova normalitat esta que ens volen vendre, però ojalá algú se senti i pense, ostres, detrás de tota això hi ha molta gent que no va poder menjar. I que aquesta gent pues, tenen el mateix dret a treballar que un bar, que una discoteca, que una terrassa, que un auditori, que un teatre. A veure, que els artistes, els ganaders, els que fan càterings, els que viuen dels alquilers de moltíssimes coses, tot això comporta el món de la festa, i és que està aparat. Hem sigut els primers en tancar i serem els últims en obrir.
Pues esperem que això no siga aixina i que algú ens escolte i que, per favor, que tornen les verbenes i les orquestes en tota la festa que fan, tota la seva música, perquè és part de la nostra vida i de la nostra cultura. Arturo Soler, d'Espectacles ASD, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i a veure si tenim una miqueta de sort. Cuideu-se molt, que la salut és el primer, però n'hi ha que pensar que detrás de la salut està l'economia i bueno, pues tenim que tirar tots junts del carro i ser comprensius i intentar que se pugui reactivar l'economia i poder tirar endavant un poc tots. Sí.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Xarrem ara amb el senador de Compromís, Carles Mulet, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Carles, el diumenge és el dia de la música i hem vist que el vostre grup, no, la vostra formació al Senat, ha demanat amb urgència ajudes per a la Federació de les Orquestes, sobretot a Castelló, no? Expliquem-nos un poquet en què consisteix aquesta ajuda i què esteu demanant.
Bé, nosaltres hem vist que entre totes les ajudes que s'estan traient, òbviament és molt complicat aplegar tot el sector, no? I les ajudes al sector cultural, per exemple, deixen de banda a tot el sector de les bandes, orquestes i activitats musicals que són pròpies al nostre país, no? Recordem que hi ha moltíssima gent que té com a activitat principal la música, que són músics d'orquestra o que fan actuacions, i aquesta gent, recordem que la majoria de pobles del nostre país han suspès les festes que tenien en maig o en agost, setembre, també s'han anul·lat la majoria, i aquesta gent que tenia una activitat econòmica en base a això, no? Pareix que sigui una activitat molt secundària, però això dediquen moltes hores d'assajos, d'esforços, i aquesta gent directament han vist que els seus contractes que tenien a paraulats o formulats s'han anul·lat perquè no van a fer les festes. I aquesta gent s'ha deixat de cal tipus d'ingrés, i el que demanem és que s'equipare, no? Si estem ajudant a tots els sectors econòmics, és un sector, a mi no és molt gran, però sí que està afectant a molta gent que toquen orquestes i que de repent ha vist com tota la seva programació anual se n'ha anat a terra, sense cap tipus de compensació i sense cap tipus d'ajuda, i pensem que igual que s'ajuden a altres sectors, a això també tocaria ajudar-lo.
Sí, avui hem parlat també amb un empresari, no?, que du espectacles i orquestes, i ens estava dient això, no?, que veuen que la temporada està totalment perduda, que no tenen massa esperança, perquè a més les festes patronals, que a lo millor ja estaven al setembre, a l'agost, que estan veient com que ja s'estan anul·lant, no?, i ell diu que és un poquet precipitat i que no entén que si s'obri un auditori o s'obri a lo millor una discoteca, no es puguen fer aquests tipus d'espectacles, no?
Clar, i també trobem aquesta incertesa. No sabem què passarà, no sabem perquè aquesta amenaça de que si hi ha rebrots o no hi ha rebrots. Les orquestes són esdeveniments que congreguen a moltíssima gent, i el que fa l'Ajuntament també entenem, no? És un acte de prudència. Aquest tipus de contractes no són d'avui per demà i s'ha de planificar en molt de temps, i no hi ha ajuntament que tingui certesa que en setembre o en octubre puguen celebrar aquest tipus d'esdeveniments. Per tant, i nosaltres entenem perfectament els ajuntaments que no vulguin córrer aquest risc, perquè clar, no és programar o no programar, és contractar o no contractar, i entenem que a aquesta gent s'ha de donar algun tipus d'eixida, perquè tampoc no sabem què passarà en setembre o en octubre, ni a curt termini, i per tant, si hi ha ajudes per a tots, tenen que ser per a tots, i aquest sector també s'ho mereix. Que al fi i al cap ens ha donat molt bones a tots, no? Molt bones hores durant l'activitat festiva de qualsevol municipi. I igual que a Ramaders està ajudant, que també són una de les entitats perjudicades en l'anul·lació de les festes, que menys, no?, que la gent que treballa de la música.
A més, és que pensem sempre en un espectacle musical, en una orquestra, i no té per què ser aixina. Hi ha molts espectacles que són sentats, musicals, monòlegs, que és una manera que podrien reinventar-se, no?, este tipus d'empreses, i que tampoc li s'estan donant ni sa oportunitat.
Clar, i damunt d'això és que no és únicament la gent que està en l'escenari, la gent que munta l'escenari, la gent que està en l'equip de so, la gent que està en la llum, la gent que està en la intendència, la gent de seguretat que està al voltant, les hores d'assaig, és moltíssima gent, no? I faria falta això, el que comentem, no?, donar-los una eixida, una alternativa. Sabem que és complicat, perquè són tipus d'espectacles que tenen que ser massius o de molta afluència, i ara per ara això ningú ho pot assegurar, no? Però simplement pensem això, volem que se fiquen també en l'agenda política, no?, i que se busquen solucions també per a ells.
Sí, per ara han tingut alguna resposta per part del govern o d'alguna institució que els hagi dit sí, també estem d'acord amb aquesta situació i volem ajudar-los.
No, nosaltres el que hem fet ha sigut que, perquè també cost, té un cost, no? té un tràmit. Nosaltres ja ho hem ficat damunt la taula i ara el govern té 30 dies per a contestar, a veure què contestarà. Moltes vegades les respostes que donen són ambigües, o sigui, per satisfetes les mesures que hi ha, però pensem que, clar, per a buscar una solució, quan no se'n dona fins ara, el primer pas és això, no? Posar-lo damunt la taula i que el govern s'ha de pronunciar. I és igual si és el govern central o l'autonòmic o inclús els ajuntaments. Però algú té que respondre davant d'ells, i nosaltres, com estem al Senat, traslladem al govern central per això, perquè pensem que també és part, no? S'han donat ajudes a la cultura a nivell de l'Estat, doncs pensem que està, també hauria d'incloure's.
Sí, també des de Compromís també esteu reivindicant donar solució als funcionaris interins. Què ha passat així, senador?
Bé, això és... la veritat és que hi ha plou de rebombori, perquè hi ha una sentència europea que confirma que totes aquestes persones que en el seu dia van accedir a la funció pública per mitjà de les oposicions, però que no tenen una plaça fixa, això hauria de ser una cosa molt puntual i molt eventual i no una pràctica que s'ha vingut arrossegant. Tenen que porta 15, 20 o inclús més anys en completa interinitat, treballant per la funció pública. El que diu Europa és que això s'ha de regularitzar i que això no és una pràctica que pot ser assumida, no? I aquests nivells tan grans que tenim d'interinitat de l'administració pública. I recentment hi ha hagut una sentència a l'Ajuntament de Alacant que ha donat la raó també a una persona funcionària interina demostrant que s'ha de regularitzar, que la seva situació i no pot estar eternitzant-se. Perquè al final del cap això, a l'administració no li comporta cap despesa més, que una persona sigui interina o que sigui fixa, però a les persones sí que es dona una estabilitat.
Clar.
I pensem que justament ara que hem vist, no, la importància d'un sector públic en condicions que pràcticament tota la gent que treballa per l'administració pública ha donat tot el seu, no? Tot el que podia donar, especialment en sanitat, on també hi ha els índexs de temporalitat i d'interinitat, el que faria falta és regularitzar-lo ja d'una i que s'atén, doncs, pugui tenir unes condicions més dignes de les que té ara.
Sí, seria lo lògic, vaja, perquè és una situació que es pot estar arrastant des de fa molt de temps, veritat?
Sí, que és l'única en tota la Unió Europea. Estos índexs d'interinitat no existeixen. Una interinitat que sepa una cosa molt puntual per a una baixa de maternitat, per a una vacant que se té que resoldre, però no allargar durant 15 anys una situació a persones que també són, recordem, són persones que no han entrat a dit, són persones que han passat un procés selectiu i que han tingut la mala sort de que la seva plaça no s'ha consolidat. El que cal fer d'això és donar-li una resposta que pensem que estem parlant de 800.000 persones com a mínim, se calculen, són moltíssima gent en aquesta situació, i que a l'administració fi al cap li dona igual pagar-li a un interí que pagar-li a un fixe, el salari és el mateix. El que no són el mateix són les seves condicions o la seva protecció que té d'acord a l'hora de poder parar al carrer directament.
Bé, senador, moltes gràcies. Esperem que pronte tinguem resposta de tot això, no? Tant per als espectacles musicals i les orquestes com pels funcionaris interins. Carles Mulet, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i explicar-nos tot això.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Tu. 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 Bé, hem tornat, no? Ja són les 13:59 i acabem en una última hora molt trista perquè ha mort l'escriptor Carlos Ruiz Zafón als 55 anys a la seva casa de Los Angeles a causa d'un càncer de colon. Ruiz Zafón és conegut per els seus bestsellers com El cementerio de los libros olvidados, La sombra del viento i El juego del ángel. Avui les estanteries i les llibreries estan a mitja asta, no? Txelo, una pèrdua.
Sí, és una pèrdua molt... A mi és que m'agrada Carlos Ruiz Zafón i la veritat és que quan he vist la notícia m'ha impactat un poc. A lo millor és perquè esta setmana també hem tingut...
Sí, ha sigut com... Hem tingut com varios dies ja, no? Que Pau Donés, Rosa Maria Sardà, no? I avui Carlos Ruiz Zafón, pues són noms que ens segueixen impactant. Però bé, avui no volem acabar tristos perquè demà es comença l'estiu. Després demà és el dia de la música, esperem que no s'acabi el món, Txelo, i si se té que acabar el món, pues que nos pille bailando.
Eso.
Pues Txelo, moltes gràcies per estar ahí.
I fins dilluns.
I a vostès els deixem en esta cançó amb tots els clichés de l'estiu, que encara que siga una nova normalitat, segur que tot això també ho tindrem. Fins al dilluns, un beset per a tots.
Pareja jugando las balas, jubilados, enamorados, me pongo...